de 120 funcions com a baríton principal de les òperes i tal, doncs per mi, clar, és el nostre teatre de referència. Quan estudies, quan tot, debutar al Liceu és el més important. Després, evidentment, vaig cantar al Metropolitan de Nova York, he cantat a París, a molts llocs d'Itàlia, diguem-ne, però jo diria que el fet d'haver pogut debutar de ben jove al Gran Teatre del Liceu, pues, per mi és una fita important.
Fa més de 30 anys que et dediques a cantar, ets tot un veterà i ja podríem dir una veu més que autoritzada en el sector. Com ha canviat el món del cant líric i també què has après tu, què t'emportes de moment fins al dia d'avui de tot aquest aprenentatge?
Home, aprenentatge jo aprenc cada, de veritat, i ara sembla que sigui producció, on vaig tinc ganes d'aprendre. M'agrada aprendre del director d'orquestra, m'agrada aprendre del director d'escena, m'agrada aprendre dels meus companys, i sempre tens coses a aprendre. He après moltíssim. Aprens inclús no només una part, sinó sobretot la part humana, de relacions humanes, de com cadascú de nosaltres veu la vida de forma diferent i acceptar-ho i respectar-ho, perquè moltes vegades no corresponen a la manera que jo pugui veure, no? Evidentment, com ha canviat? Ha canviat molt, perquè hem posat les tecnologies i molt al servei de les produccions. Evidentment, l'essència no canvia, perquè està fet per persones humanes, i cantem i expliquem històries humanes, llavors això no ha canviat. Sí, potser ha canviat, i jo ho diria que negativament, de vegades cada cop més importa la imatge que no pas el talent que pugui tenir cadascú, i això sí que me sap greu, perquè com estem en el món tan virtual, la imatge és molt, molt, està molt present, d'acord? I tothom té Instagram, tothom se fa fotos, etcètera, 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 però l'essència segueix estant allà, l'essència de la música, de les històries que expliquem, del text, això segueix estant allà, i crec que haurà de ser sempre així.
Però tu, Àngel, quins tipus de personatges t'agrada interpretar?
A mi m'agrada interpretar tot tipus de personatge que primer la meva veu estigui adequada en aquest personatge, d'acord? Perquè hi ha les tessitures, ja sabeu, doncs hi ha els tenors, els barítons, etc. Que la meva veu estigui adequada per això, i després cada personatge creure-me'l. Jo a vegades crec que no és tant el personatge que presenten, sinó després el director d'escena, quina interpretació fa d'aquell personatge, no? Que de vegades sí que està una mica apartat d'allò que tu creus, o inclús d'allò que volia el director d'escena. I allí a vegades és on tens més conflictes personals, no? Perquè dius, bueno, soc professional, he de fer aquesta feina, vist d'això, però de sobte et presenten i volen que facis quelcom que tu no hi estàs d'acord, no? M'ha passat poques vegades, també he de dir, eh?
Escolta'm, Àngel, és veritat que les cantants d'òpera tenen moltes vegades o de manera freqüent fama de divas, que no ha de ser perquè tenir una connotació sempre negativa, eh? No sé si els cantants homes també, i en el teu cas, si tens algun requisit o algun ritual abans de sortir d'escena, o alguna cosa que diguis, sense això no puc sortir a l'escenari.
Mira, primera de tot, això de la diva i tot, sí, això ja està bastant passat de moda. La gent, som treballadors en això, i només cal anar cantant algun teatre d'aquests alemanys a Alemanya, hi ha 85 teatres que fan pràcticament òpera cada dia, i allí t'adones compte que allò funciona com una fàbrica, d'acord? I evidentment amb la part artística i tal, però que no el divisme, sí que existeixen els egos, però això m'imagino que aquí a la ràdio també n'hi deu haver, a tot arreu, i bé, això cadascú pues, té una manera de veure el que he dit abans, no? Però no n'hi ha. Jo rituals, si et soc sincer, la segona pregunta que m'has fet, un dia vaig decidir que no tindria, o sigui, la meva superstició seria no tenir-ne cap. Llavors, de rituals, pocs ne faig. Vocalitzar, això sí, intento, sí, escalfar la veu, etcètera, etcètera, però poca cosa més, sincerament.
Precisament la veu, nosaltres com a treballadors també que utilitzem la veu, necessitem tenir-la sempre ben cuidada. No sé si, en aquest sentit, què ens recomanes a nosaltres o a qualsevol que treballi amb la veu o que utilitzi la veu, o si tu també tens algun secret per cuidar-la bé.
No, a veure, tothom me diu que soc bastant robust amb tot aquest tema, i que aguanto molt. Jo no ho crec, però a veure, nosaltres i sobretot els cantants tenim un greu problema, que que la patim un 90% dels cantants, que és que el que és el reflux gàstric, perdó. Què vol dir això? Que nosaltres fem servir molt el diafragma, i com fem servir molt el diafragma, el càrdies, aquella vàlvula que tanca l'esòfag de l'estómac, moltes vegades està inútil, perquè hem fet servir tant el diafragma. Llavors això provoca que molts àcids que no haurien de pujar en amunt, pugen amunt, i hi ha possibilitat, depèn de quan i com, de que se't cremin les cordes vocals i llavors pateixis. D'acord? Això és és el tema que sempre has d'anar amb compte, amb el que veus, el que menges, com ho digereixes. Sí que és veritat que depèn de les èpoques, també varia. Llavors, doncs bé, tots, molts de nosaltres, que si l'omeprazol, que si el Nexium, etc etc, sempre. És bàsicament, cuidar-te la veu vol dir cuidar-te una mica tu. A partir d'aquí, bé, a mi m'agrada prendre molt gengibre, que el gengibre va molt bé per la gola i també és un antiinflamatori per l'estómac.
Àngel, sabem que ha passat l'estiu, estrenes a Niça, una òpera de Philip Glass basada en Gandhi, sí, una peça contemporània dels anys 80. Com anirà? Serà molt diferent el que has fet fins ara?
Sí, la veritat és que és una peça que encara estic estudiant i és una peça que no té res a veure una mica, perquè és molt coral. Pràcticament és com si estiguessin cantant en una coral. Tots els cantants cantem molta estona, molt alhora. Philip Glass, el que era una persona minimalista, que està viu. Llavors, la música no és complicada, com poden ser d'altres, complicada per estudiar-la, però sí que és molt repetitiva. Llavors, igual una frase la fas 30 vegades, i el que has d'anar en compte és en comptar-les totes i fer que siguin 30, no? No sé, caldrà veure. Sé que la posada en escena és una cosa espectacular, que volen fer, que a més serà una coproducció amb diferents teatres francesos, i bé, estic a l'expectativa. Fer coses noves també sempre és molt interessant.
Doncs estarem tots ben atents a aquesta estrena. Àngel Òdena, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
A vosaltres, moltíssimes
gràcies.
I gràcies
també, Miquel, fins la propera.
Que vagi bé, bon programa.
Gràcies. Quieto, i ara passen 7 minuts de 2:15 del matí. Som-hi amb un nou Veus Indispensables. Recordeu que aquestes Veus Indispensables que us estem servint a l'Obert per Vacances i que s'estrenen justament al nostre programa, també tindran recorregut a partir de la tardor a través de la plataforma La Xarxa Més. Avui, amb el monòleg teatral La Infanticida i el poemari Lo Cant dels Mesos, neix el pseudònim de Víctor Català.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats. I ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània, Mita Casacoberta.
I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar, és que sapiguem, perquè no se sap mai, després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una, que era un poema, que després ha passat una mica desapercebut perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La Infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina, Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898 i l'escàndol que això va provocar a Olot, clar, n'hi havia dos que ja estaven en contra, eh? I per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que, a més, és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
El monòleg teatral La infanticida té com a protagonista la Nela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de La infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casa Coberta, la màscara de Víctor Català.
En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, i sobretot per una dona burgesa que no segueix els dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen, hi ha moltes dones premiades als Jocs Florals, tot depèn d'allò que escrius. Per tant, ella sempre té molt clar que hi ha un personatge que és Caterina Albert i Paradís i que ha de fer unes determinades coses i que les fa, entre altres, cuidar l'àvia, cuidar la mare, cuidar les tietes, però, ei, no només això, sinó que és la persona que portava, que es va encarregar de tota la qüestió administrativa de les propietats. Per tant, és la senyora Caterina Albert i Paradís. Això per una banda, per tant, ho tenia claríssim. I què fa? Doncs ella continua escrivint, escriu monòlegs, escriu poesia, escriu narracions, com que ha decidit que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
Una màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calça d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de l'Ocant dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. L'Ocant dels Mesos fou publicat per l'editorial Avens.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I a poc a poc ens anem apropant a 3:15 del matí. Cada setmana, en aquest espai de tradicions, coneixerem una festa o celebració del nostre territori. Avui anem fins a Badalona, on cada 10 de maig celebra un dels seus rituals més estimats, la crema del dimoni. Una figura de grans dimensions, feta amb materials combustibles, que s'alça a la platja per ser cremada entre focs artificials i música, davant l'expectació de tots els badalonins i badalonines. Aquest espectacle de llum, foc i tradició que forma part de la festa de les festes de maig simbolitza cremar tot allò dolent i donar pas a l'estiu amb esperança i il·lusió. Des de Badalona Comunicació ens explica l'Àlex Isó.
A Catalunya hi ha molts municipis que tenen una relació especial amb el dimoni. Un d'ells és Badalona, on els referents antics entorn a aquesta figura són constants. A tall d'exemple, sempre s'ha parlat de la presència d'una entrada a l'infern a prop del barri rural de Canyet, on també hi ha l'anomenada Masia de Cal Dimoni. Però és a les llegendes on el dimoni té un paper protagonista. Recollides al llibre El cabàs dels micacos, la primera d'aquestes és la del Pas de la Guineu, que es desenvolupa al barri de dalt la vila. Jan Grau és expert en cultura popular.
Resulta que una noia baixava a ballar a Badalona, llavors va conèixer un noi que era, es veu que molt, molt guapo i el que sigui, que se la va lligar. Quan se'n va donar era el dimoni i li va fer la pell. El dimoni és un referent constant. Quan s'han fet altres històries noves i d'allò, acaba sent el dimoni el que ho arregla o espatlla tot d'alguna manera.
Però la llegenda que tracta sobre l'origen de la cremada del dimoni és la de l'Esgarrapacristos. La protagonitzen en Gardela i en Pou de Vi, dos embriacs de Badalona.
Esgarrapacristos eren els jueus que estibaven la roba de Jesús i aquests Esgarrapacristos, de fet, van ser els dos primers dimonis que es van cremar aquí a la platja de Badalona. Són els sobrants d'aquell pas de Setmana Santa que hi havia abans de la guerra, que quan acaba la guerra el van fer nou. En aquest cas, els dos dimonis representa que són dos borratxos que el que volen és seguir fotent-li la bota. I llavors el dimoni els diu que podran veure el que vulguin fins que tinguin unes banyes com les d'ell. Total, que passen els anys i a l'acabar la guerra, quan els agafen per fer-ne el primer dimoni que cremaran aquí, clar, li planten unes banyes. Llavors és el moment en què el dimoni se'ls pot endur realment.
Llegendes a banda, l'origen oficial de la cremada del dimoni es recull a l'obra El Calaix de Sastre, on el baró de Maldà explica que el 1785 va veure com un grup de mariners i pescadors cremaven un figuron a la platja. Aquest fou motiu suficient perquè l'historiador Josep Maria Cuyàs i Tolosa l'utilitzés com a justificació històrica per comentar la celebració de la cremada, que amb els anys s'ha convertit en l'acte més singular de les festes de maig de Badalona.
Concepte de figurot, que s'ha utilitzat que si era un mascaró de proa que havien trobat, que si... La paraula figurot volia dir un ninot, llavors vol dir que estaven cremant alguna cosa. Llavors, l'any 40, quan han de fer aquesta festa major, que no saben com fer-s'ho, agafen aquesta referència del baró de Maldà de cremar un figurot i ells plantegen cremar un altre figurot. També aquest figurot serà el dimoni posteriorment.
La primera cremada del dimoni es va celebrar el 1940, però no es va fer a la platja, sinó a l'actual encreuament del carrer de Via Augusta i Temple. L'acte va néixer com una forma de revifar les celebracions en honor al copatró de la ciutat, Sant Anastasi, tot just acabada la guerra. Joan Mainé és museòleg i antropòleg.
L'any 40 era en plena postguerra, era una època doncs, de penúries, sobretot també doncs, perquè la política del nou règim, del règim de Franco, també va ser la de suprimir les celebracions al carrer que no tinguessin un contingut religiós, o etc. És a dir, tot allò que fos profà i popular, deixem-ho de banda. Per això, en Cuyàs, que durant el període de la Guerra Civil havia conegut un document, el Calaix de Sastre del Baró de Maldà, ell amb la seva esposa es van dedicar a transcriure i a copiar tots aquells fragments que parlaven de Badalona. Per tant, el moment en què coneix Cuyàs quina és aquesta història doncs, d'una figura que s'havia trobat o que els pescadors havien cremat el 1785, ell ho coneix en plena Guerra Civil. I l'any 40 ho va suggerir en el president de la confraria, en Jaume Riuarenes, que era aleshores el responsable de la confraria de Sant Anastasi, la possibilitat d'inventar-se o de recrear aquesta festa afegint-hi aquest origen llegendari d'aquest succés que havia passat amb els pescadors el 1785 i cremar no un figuron, sinó la figura d'un dimoni.
La confraria del Sant, amb l'assessorament de Josep Maria Cuyàs, va encarregar a Jaume Ribó el disseny del primer dimoni, una figura clàssica de Banyut. Francesc de Paula Giró va ser l'encarregat de donar-li forma. Tot i que no hi ha cap document gràfic de les primeres figures que es van cremar, se sap que tenien uns 4 metres d'alçada. De seguida, es va convertir en un acte multitudinari. Però, tot i això, el 5è any de la cremada es va substituir per un concert, un fet que va aixecar polseguera entre els ciutadans.
Es va constituir per un festival de jazz i de hot, que era aquella música tan moderna en aquell moment, era una música tremendament moderna, i que a la premsa de l'època deia que era un baile de ritmos exóticos. La qual cosa va fer que l'any següent necessàriament s'hagués de tornar a reemprendre la crema del dimoni.
Als anys 1943 i 1945, la cremada es va celebrar puntualment a la platja, però no va ser fins al 1955 quan l'acte es va traslladar definitivament fins a la ubicació actual, la platja dels Pescadors. Els dimonis d'aleshores, els creats per Domènec Giró i Miquel Xirgu Sobirà, eren unes figures humanitzades i no molt grans. Al cap de poc, canvia el concepte de dimoni i es pensa a crear estructures més altes que siguin visibles des de la Rambla. En referència a les temàtiques que representaven, el museòleg i antropòleg Joan Mainer explica que aquestes han variat molt al llarg dels anys.
Els primers anys, penseu que als dimonis se'ls hi feia un gran pedestal, que sovint permetia explicar-hi històries en les cares d'aquesta peanya, eh? Que si els set pecats capitals, que si els desastres del món... Tots aquells primers dimonis tenien uns continguts moralitzants i d'una certa crítica als mals del món.
Un altre any rellevant és el 1973, quan l'alcalde i el govern local d'aleshores van considerar que els dimonis que feien en Domènec Giró i en Xirgu eren massa casolans i van voler fer un dimoni més espectacular. El motiu és que aquell any havien convidat el president de les Corts Espanyoles a venir a veure la cremada amb la voluntat d'aconseguir influència a Madrid. El canvi d'estil va provocar el malestar tant dels constructors com de la societat badalonina.
Aquell any van encarregar un dimoni que era una falla de València. El van encarregar a València i s'hi van dedicar, en aquell moment, estem parlant de l'any 73, 220.000 pessetes. Era una xifra notable. Evidentment, allò va ser un rebutjat per la població s'hi va posar d'esquena, trencava del tot amb la tradició d'aquí, el dimoni no s'assemblava a res amb la resta de dimonis, ni d'estètica ni constructivament. Era un Neptú assegut en un gran tron fet amb la tècnica valenciana. Seria com gairebé com les figures aquestes de cartró i guix que podem veure doncs, a les esglésies.
El 1998 també va coincidir amb la reinvenció de la festivitat, que es va convertir en la nit de Sant Anastasi i que des d'aleshores s'acompanya amb els actes a la plaça de la Vila, el Seguici, el Piro Musical i, des de fa 2 anys, un espectacle de drons a la platja. La posada en marxa del concurs Crema el Tu l'any 1999, on dissenyadors presenten els dissenys de la figura que cremarà la nit de Sant Anastasi, va suposar una millora en la qualitat dels dimonis. Un altre fet important en la història de la cremada arribava el maig de l'any passat, quan, després d'haver estat el constructor de 18 dimonis al llarg de 2 dècades, l'artista badaloní Ramon de los Heros deixava el càrrec perquè, segons va afirmar, no s'havia sentit prou valorat. La seva última creació va ser el dimoni a Pugem els Preus, una crítica a la inflació.
Jo vinc del camp de la cultura. Jo, a part de fer el dimoni, he fet Carrosses de Reis aquí a Badalona i, a part, he format part de 2 companyies internacionals a Badalona. Fa 30 anys que estic. I quan tu has estat aquí lluitant una mica i no s'ha tan valorat, vull dir, els ajuntaments no s'han preocupat. Ha sigut una qüestió més política sempre. Però el que té una relació íntima amb el dimoni, íntima, sóc jo. Jo he estat moltes nits treballant sol amb el dimoni. Les converses amb el dimoni les he tingut jo.
Enguany, l'escultor i escenògraf gironí Carles Piera ha pres el relleu de Ramon de los Heros i també ha comptat amb el suport del badaloní Sebastià Brosa, qui s'ha encarregat de l'adaptació artística i tècnica de la figura. El dimoni ha estat el voluntari més endimoniat i ha fet un homenatge a les víctimes i als voluntaris de la Dana a València. A Badalona fa 85 anys que es crema el dimoni. Només en 2 ocasions no es va cremar. Una, l'any 1944, quan es va substituir, com hem explicat, per un festival de música, i també el 2020, a causa de la pandèmia de la Covid. L'any següent, el 2021, el dimoni municip s'hi va cremar. Ho va fer, però, per sorpresa, de matinada i amb una rambla pràcticament buida, atès que els efectes del coronavirus encara s'arrossegaven. I així, entre flames i focs d'artifici, Badalona continuarà cremant el seu dimoni, però no és un final, sinó un ritual que renaix any rere any. Perquè mentre hi hagi foc, el banyut tornarà i tothom el veurà caure reduït a cendres amb cares d'emoció.
sintonitza Obert per Vacances.
I ara, 7 minuts per arribar a les 10 del matí, seguim amb l'Obert per Vacances i arriba el moment d'escoltar una de les dues cançons que van marcar l'estiu de l'any 2005. Per qui no ho sapigueu, cada dia portem dues cançons que van marcar un estiu amb un any concret que relacionem també amb la paraula habitable, com dèiem, any 2005. Júlia Llanes, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Avui...
Amb què jugues avui?
Avui tinc una cançó que segueix una mica com ahir.
Val.
Que és un himne.
Un himne.
Però jo diria que és com que va marcar més un abans i un després, però en temes de reggaeton.
D'acord. Per tant, si estem parlant del 2005, potser encara no era reggaeton tampoc en català, perquè això ha estat més actual, potser.
Tens raó, de moment no és en català.
Però en tindrem, cançons
en,
català. Molt
correcte.
Bé, important. Reggaeton, home, dona'm alguna pista més.
Crec que el que escoltes
és
et pot donar alguna pista.
Un cotxe engegant, potser...
Més o menys, però
més
no, l'engegat no és, però
no.
El cotxe té relació amb el cotxe.
Val.
Això sí que ho té.
Ah, espera, potser amb el que fa que el cotxe es pugui engegar?
Correcte.
Home, sí, en aquest cas t'haig de donar que si és el que estic pensant és un himne. De què estem parlant? Perquè cas estigui una mica despistat.
Bueno, estic parlant de Gasolina.
Val.
Una cançó escrita per Daddy Yankee, un senyor de Puerto Rico, que jo crec que va marcar un abans i un després en el món de la música, amb el reggaeton sobretot, i que fa que qualsevol persona l'escolti i s'aixequi a ballar.
Totalment, o sigui, que encara és reina aquesta cançó de les festes majors de tots els pobles i ciutats de Catalunya.
Sí, 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 correctament. Anima qualsevol festa.
Doncs escolta'm, jugues amb aquesta, veurem després el Sergi López o tal amb què et fa rivalitat avui.
Sí, sí, jo crec que guanyaré, però no les tinc totes perquè he escoltat alguna cosa a la redacció que no em fa estar molt segura.
Doncs veurem, veurem com és aquest frec a frec amb aquesta Gasolina, gràcies Júlia, arribarem a les 10 del matí i tornem després. A més, Obert per Vacances, acompanyant-vos en directe cada dia de 9 a 11 amb hits musicals. Escolta, amb estils també variats, ja ho anireu veient, m'he passat d'Alaska avui a Daddy Yankee, tot i cap aquí.
Exacte, jo crec que al final tothom mereix una mica de representació.
Doncs va, amb aquesta cançó ens acomiadem de vosaltres i tornem ara mateix. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
M'he quedat encaixat dins aquesta primavera on sembla que tothom té pressa i no trobo la maleta per sortir i jo dins el meu cap ja m'he tret la samarreta. M'és igual si no tinc festa. Sé que encara no és divendres, però ara sona la cançó que em recorda l'escalfor. D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat. Tria un CD d'escai a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo m'has fet mullats, compartint un gelat.
ja no es fa tard i ningú no ens espera. No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
Sabies que...
Els avions són el mitjà de transport més segur del món. Les mesures de seguretat a l'hora de volar són extremes, sobretot perquè a l'alçada a la que vola un avió, les condicions són molt diferents a les que tenim a terra ferma. Una d'aquestes mesures de seguretat més curioses són les finestres dels avions. Estem acostumats a veure tot el paisatge que sobrevolem des de les finestretes, però mai podrem obrir cap d'elles. Cal tenir en compte que un avió comercial sol volar a uns 11.000 metres d'alçada regularment. La pressió de l'aire perd una quarta part si la comparem a l'hora de volar sobre el mar. Per tant, aquesta pressió també es veu reflectida a les temperatures exteriors, que la situa en menys 51 graus Celsius. També les molècules de l'aire es concentren en la proximitat de la Terra. És per això que és molt perillós que les finestres d'un avió s'obrin. En conseqüència, no existeix aquesta possibilitat en cap vol comercial del món. Les cabines dels avions han d'estar pressuritzades i, gràcies a això, les persones podem respirar i no quedar-nos sense oxigen un cop pugem per sobre dels 11.000 metres.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Situació complicada avui pel que fa a la mobilitat. En carretera, situació en circulació, volíem dir, intensa a la 2, a Sant Joan d'Espí, també a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B23, a Sant Feliu de Llobregat, a la B31, a Badalona...